ha persones que ens diuen que s'uneixen a les pregàries de Ràdio Estel així que es lleven i que comencen el dia d'una altra manera. Són testimonis entranyables que els qui treballem a l'emissora ens omplen de goig. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Pots fer la teva aportació trucant al 93 409 27 70. Informa-te'n a radioestel.cat.
Les eleccions més complicades per l'elector catòlic. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana analitzem els moments previs a les eleccions del 8 de novembre proper als Estats Units. Els catòlics es debaten entre l'excèntric magnat Donald Trump i la proabortista Hillary Clinton. Per molts, el seu vot implicarà escollir el mal menor, ha dit l'arcabisbe de Denver, Monsenyor Samuel Alcuila.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Vols conèixer l'actualitat econòmica i social? Vols entendre els interessos i entramats amagats darrere la notícia? Plusvàlua, un programa sobre l'actualitat econòmica amb clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb producció de Mireia del Pozo i direcció de Carla Gràcia.
Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besau i Tabajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del timcat a la libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Els dijous a les 11 de la nit, El Campanar, el magazín d'actualitat cristiana de l'Arcabisbat de Tarragona, amb informació sobre totes les seves activitats, amb entrevistes, testimonis i la glossa dominical de l'arcabisbe. El Campanar, els dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
On regna l'orgull, no hi ha més Déu que un mateix.
José María Pemán, escriptor.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Un minut i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui del Ferran Capdevila a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. L'atur ha baixat a Espanya fins a uns nivells per sota del 20% per primera vegada en 6 anys. En el tercer trimestre d'aquest 2016, els aturats són el 18,91%, segons l'enquesta de població activa que s'ha fet pública avui. A Catalunya, la caiguda de la desocupació arriba fins al 14,6% de la mateixa població activa. En xifres absolutes tenim ara 4.320.000 aturats al conjunt de l'Estat i 552.500 a Catalunya. A banda de les dades conegudes avui, les de l'EPA, el Fons Monetari Internacional sabem que preveu una frenada en el creixement econòmic de l'Estat, qüestió molt important, del 3,1% d'aquest any a menys del 2% l'any 2017. Avui ens preguntem, més enllà d'aquestes i d'altres xifres, si el drama cronificat que és l'atur, amb una previsió de davallada molt petita, fins al 15% al conjunt d'Espanya l'any 2021, és a dir, d'aquí a 5 anys, es pot reduir fins als desitjables índexs alemanys de plena ocupació tècnica, és a dir, per sota del 5%. Com ja va dir, per exemple, Joan Pau II, molt a prop d'on ens trobem ara, aquí a Montjuïc, a Barcelona, el 1982, el treball no només satisfà o dona diners, sinó que, sobretot, dignifica la persona. No és una qüestió, doncs, només de mercat o d'organització social, sinó, sobretot, d'omplir de sentit la vida de les persones que poden invertir les seves capacitats en una feina al servei de la societat, lògicament també amb la legítima i també justa retribució. Acabar amb l'atur, és un objectiu que no coneix ideologia, ni religió, ni condició social. És senzillament el bé comú. Avui us preguntem, us estem preguntant, com creus que es pot reduir, com creieu que es pot reduir l'atur els propers 7 anys? Podeu respondre amb un pacte social que garanteixi la redistribució de les riqueses. També podeu dir una segona opció, encara amb més flexibilització del mercat laboral, o una tercera amb la implantació d'una renda mínima garantida. Són tres opcions sobre les quals podeu respondre a través de radioestel.cat. Com creieu que es pot reduir l'atur els propers anys? I entrem en el temps d'anàlisi saludant els que formen part avui de la taula del Mirador, aquí a l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona. Tenim amb nosaltres Antònia Pascual, secretària de Socioeconomia de Comissions Obreres a Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, gràcies per la invitació.
A vostès, com estan? Bé? Bé. Treballant molt, no?
Força, sí.
També tenim amb nosaltres Salvador Aragonès, periodista i també professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Doctor Aragonès, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I saludem finalment Ignasi Ferreres, que és el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i també exconseller de Treball. Senyor Ferreres, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Bé, potser alguns dels que són aquí es coneixen. De l'etapa de conseller, no sé si el senyor Ignasi Ferreres amb els sindicats ha tingut molta relació sempre.
Molta, i a més, si tinc un apreci personal a totes les persones que vaig tractar, i ells, almenys em sembla que em tracten amb consideració. Bé. A la senyora Pascual no tinc el goig de recordar-la. Ella no sé si em recorda a mi.
Potser ella a vostè sí, no?
A vostè sí, a vostè sí. Jo tenia una altra responsabilitat.
Perdoni'm, doncs, és que sóc molt mal fisonomista.
No es preocupi.
No sé si aquesta àrea vostè la porta ja fa temps.
No.
Un any,
bé,
molt
bé. Esclar, jo ja fa 16 anys que vaig deixar de ser conseller i ja no ho segueixo tan de prop.
Per cert, senyora Pascual, que és notícia el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Joan Carles Gallego, que anunciava ahir que no es presentarà la reelecció, és a dir, que deixarà de liderar Comissions Obreres a Catalunya l'any vinent, el 2017, després d'uns quants anys al capdavant.
Sí, efectivament, és una decisió que no és fruit de la improvisació, sinó que és reflexionada i, com ell mateix ha anunciat, no, és col·lectiva, encara que, evidentment, no, al final és una decisió personal, però que ells ho han recordat aquests dies i ahir en concret, doncs el que en aquest moment es valora en el conjunt és que l'Organització de Comissions Obreres, tot i la crisi que també, evidentment, ha tingut el seu impacte, efectivament té força, té molta força, seguim sent la primera organització sindical de Catalunya i, per tant, això ens permet afrontar aquest repte amb bones condicions.
Mm-hmm. Sobre la figura de Joan Carles Gallego i el moment actual de Comissions Obreres, volen comentar alguna cosa, senyor Aragonès, senyor Ferreres?
No, jo crec que serà una decisió presa personalment i que, per tant, la pregunta que seria és, home, l'anterior secretari general i l'anterior secretari general van anar de diputats després. No sé si aquesta vegada...
Es posarà en política el senyor Gallego?
Si aquesta vegada... I ara... Un continua siguent diputat, encara.
Joan Coscubiela, concretament, no?
No hi ha res encara ni sobre la taula ni decidit. Segur que ha rebut moltes ofertes, que les valorarà, però a partir de que deixi de ser secretari general de Comissions Obreres.
Sí, senyor Ferreres.
Sí, jo valoro, diguem-ne, el seu mandat. Jo crec que ha sigut un bon dirigent. Ho dic des de fora, ho dic perquè a nivell intern pues, pot haver-hi pensaments, els que en siguin, no? I sobre l'opció de que passi a la política, dit en termes genèrics, perquè no necessàriament ha de ser diputat, hi ha altres encàrrecs i missions al món de la política. Jo no ho trobo malament, No ho trobo malament en el sentit següent, que el secretari general, si això també ho va fer l'anterior secretari general de Comissions Obreres a nivell estatal, el, que és diputat del PSOE, si no recordo malament.
Sí, Joan Cuscubia, l'hem dit abans.
El d'Espanya.
Antonio Gutiérrez.
Jo crec... I el López Bulla, que era l'antic.
I el López Bulla, que va ser un també.
Ah, això, jo pensava...
Hi ha una tradició...
Jo crec que està bé. Jo crec que està bé en el sentit de que és evident que un dirigent, un secretari general d'un sindicat, sigui a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya, té una ampla, diguem-ne, experiència de la vida laboral, dels problemes socioeconòmics, i, per tant, diguem-ne, jo crec que és un capital que no s'ha de perdre, ho dic així mateix. Que és un capital que no s'ha de perdre. Vagi per aquesta via o per una altra. Jo recordo que en cert moment també li deia, li comentava això doncs, el líder de la UGT, que després ha passat a, diguem-ne, el José María Álvarez, que ha passat després a secretari, diguem-ne, a nivell espanyol, i comentant-ho d'algun altre personatge, dic, és que jo crec que, diguem-ne, vosaltres, contra el que alguns prediquen, de dir, oh, vosaltres a l'acabar, pues a la fàbrica, no, però a l'empresa a la qual treballaves, etc. Dic, home, pues jo crec que seria un malbaratament d'una riquesa, diguem-ne, de coneixement que té aquella persona. I una altra cosa és que jo per això, diguem-ne, m'agrada, diguem-ne, que canviï l'actual secretari general, perquè penso que els càrrecs s'han d'anar renovant. El que no pot ser és que un es petrifiqui en un mateix càrrec. Ara que vagi amb diferents opcions, jo crec que, diguem-ne, primer, humanament, perquè són gent que han pencat molt, que diguem-ne, han lluitat molt, i per tant és bo que tinguin sortides, per entendre'ns. Uh-huh. I no dic per les portes giratòries, etcètera, això és un altre tema. Però em sembla molt bé, vaja, que el seu capital i la seva vàlua humana, que a més són gent, els quins s'ha tractat, també són gent que, diguem-ne, per la seva experiència i per les seves vivències, són gent que són... toquen molt de peus a terra.
Bé, en tot cas, el lideratge sindical de Joan Carles Gallego ha estat combatiu, ha estat un home de lideratge reivindicatiu, de lideratge contundent i alhora també de capacitat de tractar i de dialogar. Ha combinat una mica les dues coses, podem reconèixer-ho així.
Efectivament, no? El tarannà com a persona i la seva vàlua. Estic d'acord amb el senyor Ferreres, no? El que deia que el capital humà que té acumulat en els anys d'experiència, doncs sempre és bo aprofitar-lo en el terreny que sigui.
I posar-lo al servei de la societat, no és únicament gaudi personal.
Sí. A més, un dels temes que tenim al Sindicat de Comissions Obreres és la limitació de mandats.
Va bé.
Posem dos mandats. I l'altre seria extraordinari, que no és el cas. No?
Ell no ha optat per l'extraordinari i, per tant, deixa el càrrec. En el moment actual de Comissions Obreres, hi ha algun indici per on poden anar les coses? No està clar encara, no?
Bé, serà tot acordat, perquè ho fem d'aquesta manera, no? Ara és el procés, el Congrés és la primera del mes d'abril i, per tant, estem en aquesta fase ara i... formalment ja es coneixerà.
Vostè potser no ho pot dir, però potser alguna xivatada d'aquella... No. Noms que es parlen. A vegades dius, si parlo segons noms, quin nom, potser el cremo.
No, TV3 ha tret alguna cosa.
Des del punt de vista de la rumorologia, per exemple, quan hi va haver el canvi a la UGT, que va marxar l'Álvarez, doncs es va parlar molt del que era el dirigent sindical de la UGT, si no recordo malament,
sí.
I va passar a secretari general. No? Bueno, per tant, a vegades els rumors també l'encerten.
Sí, ja ho veurem.
Ja ho veurem. En tot cas, pel 1 de maig, si Déu vol, ja hi haurà nou secretari general de Comissions Obreres a Catalunya.
Això segur.
Bé, avui ens acompanya Antònia Pasqual, secretària de Socioeconomia de Comissions Obreres a Catalunya, i també el periodista Salvador Aragonès i l'exconseller Ignasi Ferreres. Parlem de com es pot reduir l'atur. Aquesta és la pregunta, el plantejament que ens fem avui. Com es pot reduir l'atur d'aquí a 7 anys? Mirem d'aquí a 7 anys perquè ens dona la sensació que és un drama cronificat, el de l'atur. És molt difícil que Espanya baixi, això, del 15%, havia arribat a estar per sota del 8%, ara fa uns 14 anys, però no baixa, ara no hi ha previsió que baixi. Per què passa això i què es pot fer, sobretot, perquè baixi més? No sé qui vol començar aquí. Senyor Ferreres, per exemple, és igual,
Escolti, miri, primer, sense triomfalismes, perquè, a més, jo no estic al govern ni del d'aquí ni el d'allà, per entendre's això.
Ara parlem més llibertat.
El fet de que hagi baixat, segons l'EPA, i vull dir la premsa, diguem-ne, d'avui, l'atur per sota del 20%, quan havia estat el 26%, etc., és una bona notícia. Dit això, el que vostè assenyala, que és sobre el 15, és un excés d'atur, per entendre's. Penso que als Estats Units l'altre dia llegia estaven per sota del 5%, quasi mig, alguna cosa d'aquesta.
Sí.
Per tant, no ens hem de pas, diguem-ne, vanagloriar, alegrar-nos que la sigui descendent, per dir-ho així. Com resoldre-ho? No és fàcil. Si fos fàcil, segurament pues ja aniria... ja s'estaria reduint. Home, hi ha un primer factor que és evident, que és que l'economia marxi més. O sigui, si l'economia creix més i l'economia espanyola i la catalana estan creixent amb índexs superiors als de la resta dels estats europeus, per entendre's. Això és bo. El que passa és que, com que havíem baixat molt, diguem-ne, encara que pugem, diguem-ne, la pujada, diguem-ne, no...
I havíem arribat a un atur desorbitat, el 26%.
Sí, per això,
terrible.
El 26% és més... una seria la recuperació econòmica, diguem-ne, ho dic perquè està clar, qui crea ocupació doncs són les empreses i les administracions públiques, però vull dir tot plegat, diguem-ne, inclús l'administració, si té més impostos, que cobra més impostos, no perquè et posi més alts, sinó perquè hi ha més activitat econòmica, també té més ingressos per contractar funcionaris. Ho dic perquè sabem, per exemple, que la Generalitat, i suposo a nivell de l'Estat no ho sé tant, té bastants llocs no coberts, per entendre's. Durant aquests anys no hi ha hagut ampliacions de plantilles, coses d'aquestes. Bé, això és una banda. L'altra és... Hi ha una cosa que sembla que és un tòpic, que és la formació del personal. La formació del personal, diguem-ne, sobretot amb l'època a què estem anant, cada vegada serà més necessària de cara al reciclatge dels treballadors que es puguin quedar sense feina o que el seu lloc de treball quedi modificat, per entendre'ns. I també per les noves generacions, aquells que encara no han treballat. Però... Ho dic per què? Perquè ja està produint-se uns fenòmens que ja estan anunciats i que seran més intensos els propers anys, que són la robotització, la substitució de llocs de treball per robots, la digitalització, amb una importància, diguem-ne, gran, molt gran, perquè, diguem-ne, la digitalització aplicada a molts processos productius també canviarà radicalment els llocs de treball, i alguns també els deurà inclús fer obsolets, els farà desaparèixer. Per tant, diguem-ne, és molt necessari que formem a la gent, tant a les noves generacions com als qui es quedin sense feina o el seu lloc de treball es transformi, perquè tinguin la capacitat per exercir els nous llocs de treball que tindran unes característiques determinades.
Doncs bé, algunes pinzellades, senyora Antònia Pasqual, senyor Aragonès, qui vulgui.
No, sí. Però jo, sí.
Endavant, sisplau. Endavant, senyora Pasqual.
Bé, no, amb el sentit del que s'estava comentant ara i de les preguntes que se'ns feia, no?
Sí.
Un pacte social, doncs seria el paraigües, el pacte social, però hauria d'incloure molts elements. La formació es comentava, evidentment, però hem de tenir en compte que la formació, només amb la inversió en formació, que hauria d'incrementar-se, no seria suficient. Cal veure aquestes professions, per exemple, el que es deia de l'impacte de la robotització amb una previsió de pèrdua de milions de llocs de treball a nivell d'Europa. Bé, això seria, diguem-ne, com pensar que la innovació tecnològica i que els canvis que es poden produir, doncs no tenim capacitat per fer que aquest impacte vagi en benefici de la societat en general i en particular de les persones que hi treballen. És a dir, que sigui una eina de suport i no una destrucció de llocs de treball. Això seria una premissa que hauríem de tenir en compte, no? I la formació, evidentment, està a l'agenda europea de les noves qualificacions que està apuntant un seguit d'elements per posar en marxa. I dintre d'aquest pacte hi ha un element que és molt rellevant, que és la renda garantida de ciutadania, que en aquests moments està en el Parlament de Catalunya, que evidentment fa molts anys que des del Sindicat de Comissions Obreres van fer la proposta i la seguim defensant, perquè ha de donar cobertura a les persones amb majors dificultats de trobar un lloc de treball, que són moltes. En aquest país tenim 550.000 persones i més del 50% d'aquests són dones. Per tant, és rellevant que tinguem en compte les dues coses, no? Un pacte a nivell general, però donar resposta a les immediateses de les necessitats.
Molt bé, senyora Agonés.
Sí, bueno, jo volia dir que volia llançar una llança, per dir, en el tema de l'educació, no? O sigui, Això ve de molt enrere, això. O sigui, si els... I més, avui hi ha hagut el debat d'investitura, en què s'ha tractat inclús aquest tema, no?
Efectivament, no ens oblidem, sí.
Sí. Llavors, doncs, vull dir, home, l'educació és molt important, i sobretot l'educació, la formació professional. O sigui, si s'ha d'invertir més en la formació professional, de manera que la gent surti amb eines suficients per poder anar a treballar ja, o sigui, en el sortir pugui anar a treballar. O sigui, per tant, jo penso que en aquests moments el que s'ha de lluitar és contra el fracàs educatiu, contra aquest tant per cent, que em sembla que ara és el 17 o 18%, d'alumnes que no acaben l'ESO, és a dir, que per tant és un fracàs escolar molt alt, el més alt d'Europa en aquests moments. Llavors, doncs, vull dir, si no es combat això, doncs, vull dir, realment la gent que entra en el món del treball és gent desqualificada o molt poc qualificada, no? Per tant, en primer lloc, jo diria, apostar a l'educació des de nivells bàsics, perquè dius, home, eduquem els que tenen 14 i 15 anys. Home, a veure, aquests ja tenen que venir educats d'alguna manera, no? Per altra banda, jo diria, home, no hi ha inversió suficient, almenys a Catalunya, en temes educatius, perquè diuen que estan a nivell... La Fundació Bofill va dir que estava a nivell de Tanzània, em sembla, o d'algun país d'aquestos, no, africà. Llavors, vull dir, bueno, s'ha de donar suport al tema educatiu, no? I, per altra banda, home, jo crec que s'hauria de perdre la por de contractar gent. I aquest és el problema de moltes empreses, i crec que empresaris, vaja, petits, perquè els meus contactes són d'empresaris petits. Diuen, home, és que contractes una persona i et claves una soga al coll, no? Mm. Això és... diríem, s'hauria d'erradicar aquesta situació, aquesta posició, de manera que, doncs, el contractar gent no sigui un problema, doncs, que sigui un daltabaix per l'empresa, i que després, doncs, vull dir, home, si aquesta persona treballa després en un altre puesto o se l'ha acomiada i tal, no hauria de ser un drama per l'empresa, ni tampoc pel treballador, entenem-se. Uh-huh. O sigui, per tant, jo crec que el tema de la flexibilització del treball, d'alguna manera, jo crec que s'hi hauria d'anar... Se diu... i ho han dit els sindicats avui, i continuen dient sempre, perquè ja portem anys que ho diuen, que els contractes ara són temporals. I és evident que són temporals, perquè els contractes nous o són temporals o no hi són. I aquesta és una situació...
I millor que siguin temporals, que no pas que no hi siguin.
Temporals, no? Home, que hi ha contractes mesura, o contractes, com se diu això?
Escombraries.
Molt precari. Extraordinàriament precari. Bé, això, escolta'm, s'ha d'erradicar, això de que es contracta una persona per dos dies i després el tira al carrer, després tal. Els empresaris que cometin aquestes malifetes, doncs jo crec que se'ls hauria d'haver una legislació que contemplés com això no es pot fer. Mm-hmm. Això no es pot fer perquè denigra la persona, denigra el treball, denigra l'empresa. Cuidado, denigra l'empresa, perquè és una empresa, vull dir, del 3 al 4, de que no val res, etcètera. O sigui, per tant, la precarització, diríem que existirà, però doncs, s'ha de controlar de manera que sigui doncs, socialment acceptada, tant pels treballadors com pels empresaris. Però que no ha de donar por a contractar gent. Aquesta és, per a mi, la qüestió fonamental. Mentre diguis, home, jo no vull contractar ningú, perquè si no em poso una corda al coll, una segona al coll...
Vol dir que alguna cosa falla.
Algo falla, sí. No?
I quins són els fronts que un sindicat com és Comissions Obreres majoritària a Catalunya, vaja, el més important pel que fa afiliació i presència en les empreses i en els llocs de feina, quins fronts té oberts per fer la seva aportació, encara que sigui de vegades des de la discrepància social, amb tot el que és aquesta causa comuna de reduir l'atur al mínim possible?
Evidentment, no hem trobat en molts anys una solució única, no? I s'estan proposant mesures. El que hi hagi la temporalitat, el que defensem des del sindicat és que sigui volguda per la persona. És a dir, si una persona ha de treballar els mesos d'estiu o ha de treballar parcialment una jornada per complementar altres activitats que necessita, no hi ha problema. El tema és que això és la norma actualment i no l'excepció. I, per tant, el tema de la causa, la causalitat que nosaltres defensem per associar-la a un tipus de contractació o un altre, no existeix. No existeix avui dia. Per tant, la rotació en un mateix lloc de treball al llarg de l'any, com a mínim, és de 3 persones o 3 contractes. Per tant, això és una evidència, és el mateix lloc de treball. No hauria de ser d'aquesta manera. I, per exemple, la estabilitat de la manera que sigui, en l'ocupació, en la contractació, vol dir també salaris dignes, condicions de treball dignes, és a dir, factors que ajudarien a remuntar també l'economia, perquè hi hauria més consum, per exemple. I entre d'altres, doncs, clar, un pacte, bé, un pacte per, no per anar a la baixa, sinó per millorar les condicions a nivell general que milloraria la societat, no? I veiem les dades d'avui que hi ha una situació que creix, amb aquesta precarietat, creix també les llars amb més pobresa. Això, a llarg termini, serà insostenible.
Bé, senyor Ferreres...
No, voldria matisar alguna cosa de la companya de taula, la senyora Pasqual. Diu, amb un pacte social, ens hem plantejat aquí a l'emissora...
Com una possibilitat.
...que garanteix una possibilitat, la possibilitat de lluitar contra l'atur. Diu, que garanteixi la redistribució de les riqueses. Jo sóc partidari de que els sindicats, la patronal, si van un pacte amb el govern, incloguin, diguem-ne, dins una intenció de redistribució de la riquesa. I concretament això lliga amb el punt 3, que parlem de la renda mínima garantida.
Però jo crec, és una manera de redistribuir, són dues maneres.
Però crec que no ens hem d'enganyar. Mm-hmm. Això no és lluita contra l'atur, això és lluita contra la pobresa, contra la gent que no tenen renda. I li dic jo, personalment, i perdonin la floreta que queda malament, potser, vaig ser, el meu temps de conseller, juntament amb en Coscubiela, fonamentalment, ho dic perquè d'això, vam ser els creadors del PIRMI, de la renda mínima d'inserció. Diguem-ne, el govern, diguem-ne, es va impulsar a instàncies personals meves, i diguem-ne, el president Pujol li va donar, diguem-ne, totalment
el
llum verda, d'això, vistiplau. I, per tant, jo crec profundament que a la gent que està... Sense ingressos se'ls ha de donar ingressos, i per tant els processos aquests, sigui la renda mínima garantida, sigui la PIRMI, que en dèiem aquí, la renda mínima d'inserció, jo ho veig molt bé. Però és lluitar contra la mancança de renda i que, per tant, aquestes famílies estan a la pobresa. Dit això, és una matisació. Em sembla molt bé que estiguin en un pacte social, perquè en un pacte social, i ara ho veig des del punt de vista dels sindicats, trobo molt bé que s'interessin per les condicions de treball intrínseques dels treballadors, per entendre'ns, dels treballadors actius, dels aturats, però també de la població en general, perquè els sindicats no poden fer una funció al servei dels pobres, per entendre'ns.
No només.
No només.
No només.
Per tant, llavors, un segon punt que voldria afegir-hi és, per exemple... Fa poc hi va haver el Col·legi Economistes, jo vaig tindre l'ocasió d'assistir a una taula redona sobre indústria 4.0, que és el producte de la preocupació de la digitalització aplicat als processos productius. Llavors, un dels ponents va exposar, un o més d'un d'això, que hi ha quantitat de llocs de treball d'experts en informàtica que no es poden cobrir perquè no tenen els coneixements. O sigui, en una societat en què hi ha molta gent aturada, però, en canvi, aquests, però diu que hi ha una gran demanda, d'això mateix ho trasllado. I llavors, el tema de la diferència entre temporals i fixos. Jo crec que és bo que es vagi... Estic d'acord amb el principi de casualitat. Causalitat, perdó, causa, de causa, la paraula causa. Que hi hagi causa. O sigui, un contracte temporer ha de ser temporer si realment la feina és temporera, per entendre'ns. El que no pot ser és anar encadenant, diguem-ne, amb una mateixa empresa perquè el lloc de treball és fixo i llavors anar-ho cobrint amb renovacions de contractes temporers. Aquesta separació que hi ha entre indefinits i temporers, jo crec que hi ha una cosa que ara s'ha produït, una sentència, que és molt bona, que ha sigut del Tribunal de l'AIO, de Bèlgica, d'això. Bé, Tribunal Europeu. Concretament, que va determinar que una senyora que havia presentat la reclamació i que era interina des de feia nou anys al Ministeri de Defensa, el que sigui, bueno, tenia que cobrar igual d'indemnització que els fixos. Em sembla molt bé. Perquè, home, un, si és fixo, pues tindrà la indemnització pels anys que ha treballat, i l'altre, però la pauta sigui la mateixa. El temporer, també, si ha treballat un any, pues que cobre per un any la indemnització.
Té els mateixos drets com a treballador.
cal escurçar les diferències entre dues.
Bé, senyors, els agraeixo les intervencions, però com que estan sent molt llargues, el temps ens tira a sobre. Avui amb Antònia Pasqual, de Comissions Obreres, amb Salvador Aragonès, periodista, i Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, hem explorat algunes pautes que ens poden ajudar a entendre si és que es pot reduir l'atur, tenint en compte factors que no ajuden, com és la màquina, la, vaja, no sé com dir-ho, no? La robotització, no? La presència de màquines que...
Bueno, però això ha sigut sempre, el segle XIX... El segle XIX... El segle XIX...
La revolució industrial...
Hi havia llavors de sindicats, que en fi, més aviat eren partits polítics, doncs tots estaven en contra, però venien les màquines, el tèxtil, aquí tenim uns...
Molts exemples.
Fàbrica de Bona Plata...
És que vull dir, això és així. I la robotització, doncs, segurament portarà més llocs de treball. Avui, el sector serveis, i de més veiem la taxa d'atur al sector serveis, ha baixat molt, i no ha baixat tant, doncs, més aviat ha augmentat agricultura. Per exemple, per què? Perquè estacionalment, doncs, el mes d'octubre no és un mes bo per l'agricultura, és un mes, doncs, en què les collites ja s'han fet i llavors... I el sector indústria, doncs, ha pujat, però massa poc. I tenim ara una forta demanda del sector serveis d'ocupació. Això és evident, i a més, vull dir, això... El nivell de vida també d'aquest país va millorant. Basta veure, doncs, per exemple, el número de cotxes que s'han venut, com està el consum. L'altre dia, diré una cosa molt personal, però doncs, em van regalar unes entrades per anar a Macbeth al Liceu. Estava ple de gom a gom, però vaig elegir que era el que fos el dimecres perquè jugava al Barça, però és que el Barça estava ple de gom a gom per veure el Guardiola. Llavors, doncs, vull dir... Escolta,
hi ha activitat, hi ha consum.
Aquí la gent es mou, no? Aquí la gent es mou. I, per tant, doncs, si bé hi ha bosses de misèria i de pobresa per tot arreu, doncs, vull dir, també hi ha altres que la gent doncs, viu més alegrement, no?
Bé, senyors, l'any 2021 ens podríem retrobar aquí, veuríem si s'ha complert l'objectiu de reduir per sota del 15 i si pot ser per sota del 10% l'atur, però hi ha alguna esperança?
Jo personalment crec que s'ha de reduir per sota del 15%. Anem a veure, el País Basc,
sí,
en aquests moments estan al 10%.
Sí, sí,
el com s'ho fan, això?
Sí. Clar, clar.
I com s'ho fan, això? Bé. Llavors, per què estem aquí al 18% i escaig? Clar, és que aquest és un problema que vull dir que... Anem a veure... Val molt, perquè la conjunció de polítiques, d'economia, de tal... Però el País Basc és això, i a Navarra també estan amb aquest...
Sí, sí.
Dius és que tenen els furs. Escolti,
sí, era el concert econòmic. Sí.
Però s'ha de redistribuir la riquesa, no la pobresa. S'ha de combatre també l'economia submergida.
Sí.
S'ha d'invertir per crear llocs de treball nets, perquè creixi l'ocupació i redueixi l'atur. Si no hi ha inversió, és molt difícil. Receptes màgiques no n'hi ha. I, per tant, és una suma de factors, com jo deia, que seria molt llarga i no tenim temps, no? Però que, efectivament, ha de ser amb un pacte. Si no és amb un pacte, i
no,
mesures arbitràries això, que es posen des de les administracions,
això està claríssim, no?
Per cert, però... un pacte molt necessari també a nivell parlamentari espanyol i català, però ara particularment a nivell espanyol. Per cert, Mariano Rajoy ha perdut, com era previsible, la primera votació d'investidura, ja és notícia això. Doncs amb aquesta cultura del pacte, a veure si s'arriba en aquesta legislatura. No sé si té esperança la representant de Comissions Obreres que ens acompanya
arribar
avui.
Arribar aquesta legislatura a on?
A un pacte social.
A un pacte social a Espanya,
sí.
O aquí?
A nivell espanyol.
Jo crec que ara és molt,
espanyol és molt difícil.
Seria molt necessari perquè seria com la transició es van fer els pactes a la Moncloa.
Bé, ho deixem aquí, amb aquesta esperança que compartim.
Ahir ho va anunciar que el primer que farà el nou president... en el cas que sigui president, és convocar sindicats i patronal.
Doncs bé, veurem.
Esperem que sigui en positiu.
Gràcies, sí. Antònia Pasqual, secretària de Socioeconomia de Comissions Obreres a Catalunya. Gràcies també al periodista Salvador Aragonès i a l'exconseller Ignasi Ferreres. Bona nit i fins una altra. Que vagi
bona
bé.
Nit, bona nit.
Bona nit.
Acabem donant el resultat de l'enquesta. Com creieu que es pot reduir l'atur els propers 7 anys? L'opció més votada ha estat la primera, amb un pacte social que garanteixi la redistribució de les riqueses, 47%. En segon lloc, ha quedat l'altra opció, la tercera, amb la implantació d'una renda mínima garantida, i un 13% s'han decantat per més flexibilització del mercat laboral. Són opcions que de vegades poden ser complementàries, pot haver-hi oients que pensin una o l'altra. Llegim l'opinió d'un oient que ens ha arribat. Carme ens diu si els polítics cobressin menys estaria més ben repartit tot. i els uns tenen molt i altres no poden menjar i no troben feina. Veu un missatge que segur que comparteix molta gent, però només amb el missatge certament tampoc se solucionen les coses. I per acabar, abans d'arribar a les 8, amics oients, us anunciem la pregunta que tenim per demà. Parlarem d'Europa en el Mirador de l'Actualitat. Europa pot ser encara una autèntica unió de pobles i estats? Aquesta és la pregunta que us fem. Teniu diverses opcions de resposta. Les trobareu a radioestel.cat.
El Mirador de l'Actualitat.
Amb Ignasi Miranda.